Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per tenir precaució amb zones inundables. Al llarg del matí deixarà de ploure, però cal anar amb compte amb zones que hagin pogut acumular molta aigua aquesta passada matinada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui tenim molta tela per tallar, com solem dir de tant en tant, i prestarem atenció, especial atenció als efectes que té la pluja que ha tingut aquest temporal al pas de casa nostra. Per tant, anem per feina. Us saludem des del Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Benvinguts al despertador informatiu del Baix Empordà. Són les 8 i 1 minut.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tot un equip de gent amb el que repassem les notícies més destacades del dia. En forma de titulars, la Fiscalia preveu demanar la pena mínima per Dolors Bassa i la resta d'imputats per rebel·lió. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia preveu presentar en els pròxims dies l'escrit de qualificació provisional per al judici de l'1 d'octubre. Segons destacaven la majoria de portades d'ahir, la Fiscalia demanarà la pena mínima per als imputats per delicte de rebel·lió, entre els que es troba la torroellenca Dolors Bassa.
I precisament per demanar la llibertat de Dolors Bassa, unes 1.500 persones es van reunir dissabte al Castell Montgrí, al Castell del Montgrí, justament per aquesta causa. Que sí, Laura.
L'acte estava dins el marc de la iniciativa Cims per la Llibertat, que dissabte va portar unes 16.000 persones a coronar diferents cims de Catalunya, triats per cada un dels presos polítics, per a demanar la seva llibertat.
Laura, no volíem dir Laia, eh? L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, anuncia que no es presentarà a les eleccions municipals i que deixa la política municipal.
Dijous va anunciar a la secció local la seva intenció de no presentar-se a les llistes i deixar la política municipal.
Bàsicament perquè porto 3 mandats encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana.
Rufí ha estat alcalde de Torroella de Montgrí un total de 5 anys.
La que sí serà a les llistes electorals és Sílvia Romero, la cap de llista d'Esquerra a Sant Feliu de Guíxols. Afirma que el seu millor camí és el Partit Republicà i des de Sant Feliu mateix la Laia endavant.
Després del ple extraordinari que va tenir lloc el dijous 11 d'octubre per acceptar la renúncia de Sílvia Romero com a regidora, l'alcaldable per Esquerra va dedicar unes paraules als mitjans de comunicació per anunciar el seu projecte.
Un projecte nou i, per què no, intentar posar-me al capdavant d'aquest vaixell tan fantàstic que és la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
Va deixar clar que aquest nou projecte serà continuista, ja que Esquerra Republicana estan molt convençuts de la feina que han fet fins ara l'equip de govern.
Titulars per la informació política a les 8 del matí, 3 minuts, es constitueix la CUP Calonge i Sant Antoni. La secció local es va presentar aquest passat dissabte.
Dissabte al migdia va tenir lloc l'acte de presentació de la nova secció local de la CUP a Calonge i Sant Antoni. L'acte va comptar amb la presència de Joan Boigues, regidor de la CUP a Palamós, i Lluc Salelles, membre del secretariat nacional.
Les 8 del matí, 3 minuts... I durant aquest mes, Torroella de Montgrí i l'Estartit celebren la 13a edició de les jornades gastronòmiques de la poma a la cuina. Ahir es va celebrar un show cooking. Pedro Ruiz, bon dia.
És ja la 13a edició. Són 7 els restaurants que participen elaborant menús que tenen la poma com a element central dels plats. Els preus van entre els 20 i 35 euros. El show cooking d'ahir va comptar amb la participació del pastisser Josep Brugués i el xef Toni Cabrera.
I una vintena de joves de Palamós es reuneixen per decidir com equipar el nou espai jove. La trobada es va fer el dilluns passat a la seu del local a les Galeries Carme, però volem saber quines propostes van fer els joves. Helena Santín.
Bon dia, van sorgir idees com equipament audiovisual i multimèdia, mobiliari i jocs de taula. Un jove de Palamós que hi va participar, en Sergi Martí, ha explicat a Ràdio Capital què van demanar exactament.
Un equip de música, vull dir, sense música un jove no pot viure. Llavors, una zona més de relax, un jove... Per als nanos volen anar i relaxar-se, no?, i oblidar-se de tot una mica.
Ara els tècnics municipals demanaran un estudi dels costos del material que han proposat els joves. El projecte final es presentarà en una segona reunió el dilluns 5 de novembre a l'espai Entitats de la Gorga.
La càmera del passeig de Llafranc començarà a denunciar els vehicles sense autorització a partir d'avui mateix, Judit Saez.
Bon dia, sí. A partir d'avui tots aquells vehicles que accedeixin al passeig de Llafranc seran denunciats. I és que la càmera que es va situar al carrer tot just a l'alçada de l'hotel Terramar deixarà enrere el període de prova. Només hi podran circular aquells vehicles autoritzats.
I en temps pels esports, el Palamós torna a retrobar-se amb la victòria, però sua per guanyar i ho fa per 3-4. Ara els de Salamero ja són setens a la classificació.
Els groc i blaus portaven dues jornades sense conèixer la victòria. Ahir va mostrar la seva solvència en atac amb dos gols de Pepo Soler, un de Genís Balaguer i una espectacular xilena d'Àlex Fajardo. La setmana que ve el Degà rebrà la visita de la Jonquera 14a a la taula.
I la majoria d'ajuntaments de més població de la comarca ja havien introduït l'administració electrònica. Ara li correspon el torn per fer-ho a la Bisbal, Manel Magrinyà.
Bon dia. L'administració electrònica ja regeix a l'Ajuntament de la Bisbal.
La implantació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de la Bisbal, més enllà del compliment d'un requeriment legal, s'ha de veure com una molt bona oportunitat de millora de relació entre l'administració i el ciutadà.
Tots els documents que a partir d'ara tinguin entrada al consistori hauran de tenir format digital.
L'Ajuntament de la Bisbal també va, no marxem d'allà, de la capital de la comarca, eh? Dèiem, l'Ajuntament va iniciar a finals d'agost un nou procés participatiu per decidir el nom de la biblioteca municipal i la passada setmana es van anunciar les propostes de les que en sortirà el nom definitiu de l'equipament, Manel.
Nou tram d'un llarg camí per batejar la biblioteca de la Bisbal.
Van arribar 25 propostes per al nom de la biblioteca, han quedat 8 noms, que són els que iran a votació.
La darrera fase del procés s'iniciarà el 22 d'octubre i acabarà el 4 de novembre.
Informació general, informació esportiva. I també temps per l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, que passa per Castell d'Aro i per Torroella de Montgrí. O Tefa Mitach, bon dia.
Bon dia. Avui us volem convidar a l'última projecció d'un thriller psicològic dirigit per Asghar Farhadi i protagonitzat per Penélope Cruz, Javier Bardem i Ricardo Darín. I avui a les 8 del vespre es celebrarà la 78a commemoració de l'afusellament del president Companys a la plaça Lluís Companys a Castell d'Aro.
I tot això passa el dia després que el llargmetratge El Club Literario i El Pastel del Piel de Patata de Mike Newell aconsegueixin el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Begur i el Corall d'Or otorgat pel jurat en el marc d'aquest Festival Internacional de Comèdia de Cinema que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Begur. I us ho avançàvem a la portada, dia mogut per la previsió meteorològica que repassem amb l'Albert Aparicio, perquè és hora de saber durant, quan i com ens ha de seguir afectant aquest ex-huracà Leslie. Al Baix Empordà, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Durant les primeres hores d'aquest matí ens acabaran d'afectar les restes de l'ex-huracà Leslie, que ens ha arribat la passada nit i matinada en forma de depressió. La part més forta i intensa de precipitacions s'ha produït al llarg d'aquesta matinada, però es mantenen els avisos per intensitat de pluja, ratxes de vent que poden superar els 70 km per hora i mal estat de la mar amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada. Ràpidament, les precipitacions aniran disminuint i fins i tot es poden obrir clarianes a migdia i a la tarda. Demà no acaba de fer net del tot i serà un dia amb intervals de núvols, tot i que no s'esperen precipitacions i les temperatures seran semblants a les d'avui, entre els 14 i els 22 graus.
Passen 8 minuts de les 8 del matí. Gràcies, Albert.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Passen 9 minuts de les 8 del matí. És una de les notícies polítiques del cap de setmana. N'informava la cadena SER. La Fiscalia preveu demanar la pena mínima per Dolors Bassa i altres presos polítics que estan imputats per rebel·lió.
Supermatí.
No és habitual que la Fiscalia demani la pena mínima per als delictes, l'informa la Laia Bodró.
La Fiscalia presentarà en els pròxims dies l'escrit de qualificació provisional per al judici per l'1 d'octubre. I segons va informar la cadena SER, es manté l'acusació per rebel·lió, però preveu demanar la pena mínima. Dolors Bassa, exconsellera d'Afers Socials i Família, es troba entre els imputats per rebel·lió. Aquest fet és una mostra més de la intenció que té el Ministeri Públic de continuar amb la causa contra l'independentisme, però rebaixant-ne les penes al mínim. El Codi Penal preveu almenys 15 anys de presó i inhabilitació absoluta per als impulsors de la rebel·lió, de 10 a 15 anys per als qui hagin exercit un càrrec subaltern en la comissió de delicte i de 5 a 10 anys per als participants. Dolors Bassa, a més del delicte de rebel·lió, hi suma el delicte de malversació de fons públics, que també comporta penes de presó, inhabilitació i multes.
I precisament per demanar la llibertat de Dolors Bassa i també de la resta de presos polítics, 1.500 persones, en el cas de Dolors Bassa, van pujar dissabte al Castell del Montgrí, dins el marc de la iniciativa Cims per la Llibertat.
La iniciativa va reunir unes 16.000 persones a diferents cims de Catalunya, escollits per cada un dels presos polítics, exiliats i represaliats. El massís del Montgrí va ser l'escollit per Dolors Bassa i va ser un dels cims amb més gent el dissabte. El relleu de Bassa, la conselleria d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, va estar entre els assistents al castell. Un altre dels més multitudinaris va ser el Puigsacalm, a la Garrotxa, l'escollit per l'expresident Puigdemont, que va plegar unes 1.300 persones, entre elles l'actual president Quim Torra.
Les 8 del matí i 11 minuts... Seguim parlant al Supermatí, en aquest cas en clau política.
I al final, els ciutadans de Catalunya el que han vist, ens han vist com la força més útil pel canvi a Catalunya, més que res perquè l'estat espanyol...
Bé, aquest és Gabriel Rufián, no és Josep Maria Rufí a qui ens volíem referir ara.
Estem donant voltes sobre allà mateix. Això és un subterfugi. En el moment en què l'anterior alcalde va decidir portar això a ple...
Aquest sí, aquest és Josep Maria Rufí en una entrevista en aquest mateix programa de l'any 2017.
Un referèndum.
En el que parlava sobre el conflicte de les baquetes, de l'abolició de les baquetes a Torroella Montgrí. I és que és notícia, Josep Maria Rufí, perquè aquest cap de setmana ha anunciat que no es presentarà a les eleccions del proper mes de maig i que deixa la política municipal. Rufí, però, no tanca les portes a la política nacional. Aquesta informació ens l'amplia també la Laia Bodró.
Josep Maria Rufí va anunciar dijous a la secció local d'Esquerra que no es tornarà a presentar les llistes per a les eleccions municipals del maig. El republicà considera que ha complert un cicle i que és moment idoni per al relleu.
Bàsicament perquè porto 3 mandats encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana a Torroella de Montgrí. En aquests 12 anys he estat alcalde, 5 anys, tinent d'alcalde 3 i 4 anys a l'oposició i penso que s'acaba un cicle.
Rufí afirma deixar l'Ajuntament en una situació econòmicament estable i amb grans projectes en marxa, com l'Espai Medes o la Zona Esportiva de Torroella.
Fer relleus quan les coses funcionen. En aquests moments l'Ajuntament està sanejat, té projectes en curs per aquest mandat i pel que ve, i és el moment de buscar nous perfils, noves persones que tinguin empenta i que puguin donar un nou aire a la política local, sempre tinguin en compte que és imprescindible que els ajuntaments hi hagi candidatures independentistes, i en aquest cas d'Esquerra Republicana.
El 2007 ja va liderar les llistes d'Esquerra Torroella i amb 3 regidors va pactar amb UPM per a governar. D'aquell mandat en va ser alcalde els 2 últims anys. Després de les eleccions del 2015, Cordoni i Rufí van pactar un mandat en minoria, on aquest últim va ser tinent d'alcalde. Al cap d'un any, Esquerra va promoure una moció de censura a Cordona amb l'oposició i Rufí va ser l'alcalde, càrrec que ocuparà fins al maig del 2019, quan deixi la política municipal.
I de seguida entrevistarem a qui sí es presentarà unes eleccions per Esquerra. És la Sílvia Romero, la candidata republicana a l'alcaldia de Sant Feliu de Guíxols. I és que dijous va tenir a Sant Feliu un ple extraordinari per acceptar la renúncia de Sílvia Romero, regidora d'Activitat Econòmica i Projectes Estratègics per Tots per Sant Feliu, que va anunciar fa uns dies que es presentava de cap de llista d'Esquerra. Després del ple, va tenir unes paraules amb els mitjans i volem saber què és el que em va dir.
Sílvia Romero va justificar el seu canvi de partit degut, sobretot a la situació política dels darrers 20 mesos a Catalunya, que ha fet decantar la balança cap a la necessitat d'estar allà on toca estar.
Crec que ha acompanyat molt tota la situació que hem viscut en els darrers, jo ja m'atreveixo a dir, no 18 mesos o 20 mesos. Tota aquesta situació ha acabat de fer decantar la balança cap a la necessitat d'estar allà on toca estar i de, bueno, de compartir les lluites des dels espais on cadascú s'hi sent més còmode, no? Llavors ja el primer pas va ser dir a part de la lluita pels drets dels meus conciutadans a Sant Feliu de Guíxols, toca també compartir aquesta lluita amb un altre nivell, i a partir d'aquí ha sigut tot un procés, òbviament, molt natural.
La republicana va declarar que encara no té equip ni llista, però que precisament ha deixat l'equip de govern per a poder veure la feina feta fins ara en perspectiva.
Encara queden uns mesos, encara queda molta feina per davant, però el que sí que era necessari és poder agafar aquesta perspectiva, no?, que t'ofereix el fet de fugir del dia a dia de l'Ajuntament, de l'acció de govern, que vulgueu que no, és complicada i no et permet, a vegades els arbres no et permeten veure el bosc, no?
Romero va deixar clar que aquest nou projecte serà continuista, ja que Esquerra Republicana estan molt convençuts de la feina que han fet fins ara a l'equip de govern.
Mirarem de parlar d'aquí una estona amb la Sílvia Romero, amb la que estem intentant establir contacte. I més actualitat política. Dissabte, déu-n'hi-do, el cap de setmana, dissabte es va fer l'acte de presentació de la secció local de la CUP a Calonge i Sant Antoni. A l'acte hi van intervenir el regidor per la CUP a Palamós, Joan Boigues, i el membre del secretariat nacional, Lluc Salelles.
L'Espiga del Mig de Sant Antoni va ser l'espai escollit per la CUP per a presentar la seva nova secció local al municipi. Joan Boigues, regidor de Palamós, va destacar el paper del partit per evitar que els ajuntaments es gasti massa. Salelles, per la seva part, va parlar de la importància del municipalisme per a l'abolició del règim borbònic.
Necessitem constituir 900 municipis que tinguin clar que des de cada un dels seus ajuntaments volen i poden destituir el règim borbònic. Que cooperin, que decideixin conjuntament polítiques que facin front en aquest estat repressor que avui en dia doncs té desenes de presos polítics i també persones exiliades.
En aquesta mateixa línia, Salelles va cridar a la desobediència, tant de la gent com des dels ajuntaments.
Nosaltres tenim clar, i en això estem treballant, que cal una assemblea de tots aquests municipis, de càrrecs electes, que treballi coordinadament per aquesta desobediència necessària per fer front a l'estat espanyol. Perquè sabem que només amb declaracions no n'hi ha prou. El moment en què hem estat més a prop d'aconseguir la independència, i no només la independència, sinó que tots els catalans i catalanes puguem decidir tot allò que passa en el país, ha sigut l'1 i el 3 d'octubre.
L'acte va acabar amb un vermut musical.
Dijous, 1 de novembre, a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Pablo Carbonell i El Mundo de la Taràntula.
Eres abogado defensor, defiende a tu hijo.
Dos no discuten, si uno no quiere.
Papá, eso le funcionaría a Candy, pero a mí no.
Yo soy Pablo.
El Mundo de la Taràntula, de Pablo Carbonell. Un espectacle entre el monòleg i el musical, que narra amb franquesa, però també amb el sentit de l'humor que el caracteritza, des de la seva infància fins als seus projectes més recents. Dijous, 1 de novembre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Us ho explicàvem fa un moment. Tenim en línia la Sílvia Romero, que és la candidata d'Esquerra a les eleccions a Sant Feliu de Guíxols. Senyora Romero, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com es pot explicar que canviï de partit, que surti del partit que està governant, que és Tots per Sant Feliu, per Esquerra Republicana? Com ho expliquem?
Bé, els darrers dies ja ho he anat explicant i a més és una qüestió molt, molt normal, molt natural. Tots per Sant Feliu és un partit, com vostès saben, municipalista, fa 20 anys que existeix, i de fet és un partit que tota la seva acció a la base amb la gestió de la ciutat, però a més és una confluència doncs, de diferents, òbviament de diferents ideologies, de diferents persones, de diferents característiques. Bé, la qüestió és molt simple. Jo he anat seguint la meva manera de fer, la meva manera de pensar i la meva manera d'actuar. Això ha estat còmode durant els anys en què bueno, el país ha anat fent el seu camí, ha anat fent el seu procés, però com vostè sap, en els darrers mesos ha calgut posicionar-se i jo no he tingut cap inconvenient a posicionar-me en el lloc on normalment he estat i on sempre m'he sentit còmode, que és al costat de la socialdemocràcia, de l'esquerra, del republicanisme i bé, per una qüestió simplement natural, he col·laborat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que és amb qui sempre m'he sentit molt còmode, i arriba el moment de planificar un projecte de ciutat i bé, em van demanar si volia acompanyar aquesta planificació i aquest projecte des de l'equip d'Esquerra Republicana i òbviament no cal dir que és un honor i que calia fer el pas. Per tant, és un trànsit molt normal, donat que, òbviament, és un pensament, és una corrent que sempre he seguit i que, bueno, ara més que mai necessita de sumar totes les seves forces i, per tant, per això he volgut fer aquest pas.
Vostè ha dit Tots per Sant Feliu és un partit en què treballa bàsicament en clau municipalista. Li pregunto, està pensant vostè en, a llarg termini, no, dedicar-se a la política nacional?
Li contesto. El més important és Tots per Sant Feliu fa l'Esquerra Republicana també, des de sempre, com tots els altres partits. Jo sóc una persona profundament vinculada al món local des de fa més d'una dècada que treballo des del municipalisme, des de la vessant tècnica. Sóc una persona que sempre he estat preocupada pel camí que feia la meva ciutat, per això sempre he format part de tots aquells moviments en pro del desenvolupament de Sant Feliu de Guíxols, i la meva intenció és posar totes les meves energies a fer un projecte de ciutat interessant, però sobretot un projecte de ciutat més vinculat a les polítiques socials, que posin a les persones en el seu centre, més participatiu, i per això he fet aquest pas. No hi ha més, malgrat que algú ha volgut interpretar alguna altra cosa, la veritat és que...
No, jo li pregunto perquè per això li preguntava. Escolti, deia vostè, vull dedicar a les persones, crec que en la socialdemocràcia ha fet una sèrie d'afirmacions que podrien entrar una mica en contradicció amb la idea d'alguns projectes que alguns tillen de faraònics que es fan a la ciutat, entre els que hi pot haver, per exemple, el Thyssen, la reforma de Reus i Calvet. Quin és el seu posicionament respecte a aquests projectes impulsats dins d'un govern del qual vostè n'ha participat?
Hola.
Sí.
Hola, és que l'he anat perdent, m'ha de disculpar perquè l'he anat perdent.
No, deia, hi ha hagut un cert esperit crític al respecte d'alguns projectes que des d'alguns sectors s'han titllat de faraònics, deia, i això no sé fins a quin punt no entra en contradicció en haver format part del dia a dia de les decisions que s'han pres sobre aquests projectes. Com ho entoma això, vostè?
Doncs crec que és bo aclarir-ho. Jo he format part d'aquest govern, he cregut sempre en tot moment en tots els projectes que hem desenvolupat. Jo no he tillat mai els projectes que hem tirat endavant des del govern de faraònic, malgrat algú ho ha pogut interpretar d'aquesta manera. Òbviament Esquerra Republicana està a govern en aquests moments, juntament amb Tots per Sant Feliu i amb el PSC, i els projectes que s'estan desenvolupant els hem triat entre tots, els hem impulsat entre tots, i són projectes que tenen la seva trajectòria i que han d'acabar a finals d'aquesta legislatura i segurament durant la propera. Per tant, la meva idea és continuar amb tot allò que hem engegat. Nosaltres estem a favor de finalitzar el projecte del pàrquing de la Corxera, perquè així ho vam decidir i pensem que és un projecte de govern. Òbviament, i m'ha de permetre dir-ho, estic en la línia de finalitzar el futur Museu Thyssen, com no pot ser d'altra manera, perquè he treballat intensament durant aquests 3 anys a poder-lo fer una realitat. Estem d'acord amb el desenvolupament i amb la millora de la zona de Rius i Calvet, malgrat amb alguns matisos. Segurament aquest projecte el podríem haver redonit, però estem d'acord en que li calia una renovació a tot aquest sector. Òbviament estem d'acord amb el Parc Central, que també podria ser un dels grans projectes de ciutat, perquè sabem quina és la trajectòria que tindrà i quins són els beneficis que proporcionarà, no només per tota la zona del barri de la Tueda, sinó que també per tota la gent gran de Sant Feliu, quan tot el projecte estigui finalitzat. Vull dir que el fet de canviar no vol dir que no estigui d'acord amb res de tot el que hem fet durant aquests 3 anys, més que res. Seria una incongruència gegant i no estic en aquesta línia, eh? Vull dir que llavors, no és perquè no estiguem d'acord.
Llavors, senyora Romero, em permetrà que li pregunti quins són els, diguem-ne, els eixos de discrepància, quina és l'alternativa política que plantejarà vostè?
Bueno, és que no hi ha cap eix de discrepància. Com vostè comprendrà, cadascú pot exercir, pot pensar la ciutat des de diferents àmbits i diferents espais, i no és per una qüestió de discrepància. Segurament, en la meva manera de fer, que és una manera de fer concreta que espero poder-la mostrar, sí que és cert que potser si tinc la idea de posar més les persones en el centre de les nostres polítiques i de generar més situacions d'intercanvi d'opinions o d'idees, no? Però no és perquè s'hagi produït una situació de discrepància, simplement és diferents maneres de fer i això és el que crec que podrem desenvolupar en els propers mesos.
Quan parla de posar les persones en el centre, podem parlar, per exemple, de temes de desnonaments, de persones sense llar, amb una situació que a Sant Feliu és, no sé si és especialment sagnant, no sé si adjectivar-la així, però sí que tenint en compte aquesta herència dels germans Enlló que hi ha pendent i una sèrie de famílies que estan allò en risc d'exclusió, com es tradueix això en les polítiques que impulsaria la Sílvia Romero si fos alcalde?
Bé, primer de tot aclarir, la situació no és, m'ha de permetre que l'adjectiu segurament no és el correcte, no és...
Sí, però ja li admeto això, sí,
no,
sí.
Sí, la situació és com a qualsevol altra ciutat del nostre entorn. És cert que hi ha unes persones amb unes especials necessitats, és cert que hem de millorar les nostres polítiques d'habitatge social, és cert que nosaltres teníem una oportunitat, si finalment podem rebre tot el patrimoni que ens cedeix l'herència Enlló, i la idea és treballar en aquesta línia, de dir, posar les persones al centre vol dir que en el moment en què has de gestionar o tirar endavant un projecte, doncs pensis quina serà la repercussió, primer de tot, pels veïns, en aquest cas, en les persones que tenen aquestes especials necessitats perquè estan en risc d'exclusió, doncs serà una de les prioritats segurament a l'hora de plantejar alguns dels projectes que puguem tirar endavant per la propera legislatura. Aquesta línia que vostè apunta és una línia que ja s'ha apuntat també des del govern en aquests anys i que, bé, queda acabar de millorar-la i acabar de buscar la manera de destinar-hi tots aquests recursos, no?, en aquestes persones.
Hi ha marge per part dels ajuntaments per poder fer front de manera efectiva a aquesta problemàtica?
Miri, hi ha marge, però els ajuntaments de vegades no tenim totes les respostes, perquè com vostè sap també depèn molt de totes les polítiques que s'engeguen i es desenvolupen a través de la Generalitat de Catalunya, i en els darrers anys la veritat és que hem pogut avançar poquet pel que fa als temes d'habitatge. Malgrat això, és obvi que si sempre tens present aquesta situació, hi ha diferents situacions en les que es pot millorar, tant des del punt de vista del desenvolupament urbanístic, permetent que es puguin continuar generant espais per habitatges socials, com pel fet de recuperar finques, com és el cas que li podria passar a Sant Feliu de Guíxols, o pel fet de destinar-hi recursos de manera directa des dels pressupostos municipals.
Senyora Romero, ja fa unes quantes setmanes o uns quants mesos, de fet, que sembla que s'ha aixecat certa veu d'alarma sobre una altra vegada la reactivació de la construcció del boom immobiliari, i sembla que s'està denunciant des d'una sèrie d'entitats mediambientals i socials una tornada al model basat en el totxo. No sé si a Sant Feliu, que no sé quines assignatures té pendent Sant Feliu de Guíxols, i no sé si des dels ajuntaments es pot fer alguna cosa, sí, en cas que vostè consideri que, tal i com jo li deia fa un moment, això és així, si cal aturar-ho abans no ens tornem a fer mal com ja ens ha passat en una època no tan llunyana.
Bé, de fet, suposo que hi ha municipis que tenen més possibilitats o probabilitats de ser un desenvolupament urbanístic en aquest sentit. Nosaltres a Sant Feliu de Guíxols, el planejament fa molts anys que està aprovat i que simplement l'única cosa que s'està fent és les diferents petites desenvolupaments dels plans parcials. Jo suposo que es refereix a tots els moviments que hi ha hagut entorn a espais on es podia generar alguna discòrdia en funció del tema paisatgístic, com és el cas de municipis com Begú o com...
Bueno, sí, o reactivacions de projectes que venen de POUMs aprovats fa molts anys i que, pel que sigui, no s'havien executat i que ara sembla que s'estan tornant a revifar i que hi ha entitats que diuen, escolti, projectes que fa 20 anys que són, no s'han executats, els ajuntaments haurien de començar a canviar l'ús del sol o a suspendre aquesta possibilitat que es puguin edificar per tal de no sobreconstruir de nou el territori.
Sí, bé, jo suposo que tot és revisable, eh? En el cas de Sant Feliu de Guíxols, com li dic, no hi ha una projecció immediata i no s'han fet, almenys en aquests anys, no s'han fet passes en aquest sentit de reactivar grans promocions ni grans espais urbanístics per generar més habitatge. El que s'està intentant és millorar tot el que és el planejament, sobretot a diferents espais de la ciutat, com el casc antic, per poder millorar les condicions de construcció o inclús la rehabilitació d'habitatges. És a dir, s'ha treballat més en aquest sentit, que no pas a generar grans espais. Jo crec que és la línia que s'ha de seguir. A mi no m'agradaria pensar que en els propers anys tornéssim a situar les ciutats o els pobles de la zona de la Costa Brava amb aquesta situació d'especulació un altre cop en els habitatges, en la construcció.
En qualsevol cas, sense deixar de parlar d'urbanisme o de la gestió del territori, una de les alarmes, entre cometes, que han sortit a Sant Feliu, la feia la plataforma Alerta Sant Feliu, que denunciava, i cito literalment, que l'Ajuntament s'estava saltant el seu propi catàleg patrimonial, estava destruint alguns elements urbans emblemàtics de la ciutat, ara ho diré bé, saltant-se el seu catàleg, el seu propi catàleg patrimonial, i posava com a exemple algun dels balcons del passeig Rius i Taulet. Si vostè és alcaldessa, això es restablirà?
No, restablir una cosa que ja ha sofert un canvi, la veritat és que és molt difícil. Nosaltres jo crec que el que s'ha de plantejar és esperar a la finalització del projecte, que serà en els propers mesos, on ja s'ha establert una via de recuperació d'alguns d'aquests elements. Sí, és cert que eren elements, o són elements molt característics de la ciutat, però també li he de dir que no s'han eliminat a tots, que restaran alguns presents en aquest projecte, que tampoc s'ha descatalogat res que no fos important, i crec que aquest procés encara no està finalitzat, és a dir, que encara està en vies de realització, i crec que el més important de tot plegat, o almenys la lliçó que en trec, o l'aprenentatge que en trec d'aquesta situació, és que segurament les coses també es poden fer de manera diferent, i quan jo parlo de posar les persones en el centre vol dir que en algun moment determinat de l'execució d'un projecte d'aquest tipus hauríem d'haver fet participar una mica més a la ciutadania, i segurament aquestes qüestions que han sortit a posteriori i que amb les quals segurament molts hi estaríem d'acord ara, previstes i parlades durant l'execució del projecte, ens haguessin portat a un resultat diferent. Aquesta és la situació respecte a aquest tema. No s'està perdent patrimoni a Sant Feliu de Guíxols, s'està fent un canvi simplement paisatgístic a un espai, no s'està canviant un model de ciutat basat en l'especulació urbanística, el totxo o el formigó, com molts han volgut dir, no és cert. El que passa és que és una ciutat, Sant Feliu de Guíxols és una ciutat molt gran, que fa molts anys on no s'invertia per fer algun canvi important que a més era necessari, i òbviament els canvis generen tensions, i hi ha gent que és molt, molt propera al canvi i que ho accepta i ho veu amb bons ulls, i que hi ha gent que li costa una mica més, i entre aquest punt d'equilibri és on nosaltres hem de basar aquesta gestió per una mica tenir clar que hem fet les coses entre tots, i no pot ser a gust de tothom, però com a mínim amb el màxim de consensos.
Senyora Sílvia Romero, gràcies, i cuidis, que em consta que no s'acaba de trobar massa bé, i per tant, escolti, una entrevista a aquesta hora, 9:45, gràcies per atendre'ns.
No, ha estat un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, gràcies.
Passen 3 minuts de 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sida.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Saber tot el que passa a casa teva.
8:34. S'anuncien els 8 noms que seran objecte de votació popular a fi de determinar quin d'ells donarà nom a la Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà. Ens ho avança des d'allà mateix, des de la Bisbal, amb Manel Magrinyà. Manel, bon dia de nou.
Bon dia. Maria Antònia Vilaur, Victòria Vigo, Aurora Bertrana, Lluïsa Duran, Maria Antònia Salvà, Adela Traiter, Maria Mercè Marçal o Maria Gispert són els noms aprovats a través d'un llarg procés participatiu en el que durant el mes de setembre bisbalencs i bisbalenques podien presentar proposta. Els noms havien de reunir els requisits de ser dona del món de la cultura i que fes més de 5 anys de la seva defunció. Ara, el següent pas serà la publicació d'un document amb la descripció detallada de cadascuna de les propostes, que s'enviarà a totes les llars bisbalenques, i la segona fase del procés s'iniciarà el 22 d'octubre, mitjançant una consulta popular oberta a tots els empadronats al municipi, que es farà online i acabarà el 4 de novembre. També es podrà votar presencialment els dies 26 d'octubre i 2 de novembre al consistori. Carles Puig, regidor de Cultura de l'Ajuntament.
Si la gent ha decidit que aquestes persones són les que han d'anar a votació i complien els paràmetres, doncs tu, endavant, tindrem el nom que la gent decideixi, que al fi al cap la democràcia és això, que la gent decideixi, no que decideixin uns quants. Tot el que sigui que la gent s'empoderi i participi, per nosaltres és una nota molt positiva i és un canvi de model que nosaltres volem mirar d'implantar a la Bisbal, i evidentment no hi participa tothom, som tossuts de mena, continuarem treballant cap a aquesta direcció.
Així doncs, serà dilluns, dia 5 de novembre, que coneixerem per fi el nom de la Biblioteca Municipal de la Bisbal.
Doncs veurem quin és el nom que acaba revertint en aquesta biblioteca, que de moment sembla que funciona, encara que sigui la seva ubicació provisional. I no marxem de la capital, perquè instàncies de tota mena, pagaments, formularis de subvencions, sol·licituds per activitats, tot això que s'hagi de presentar a l'Ajuntament de la ciutat haurà de tenir format telemàtic. De ben segur que la mesura representa un gran avenç, però si no s'ha advertit prèviament a la ciutadania i explicat molt bé com funciona, podria generar cert caos. No és així, Manel?
De ben segur, concert en renou hi haurà. I, de fet, ja es demanen disculpes i paciència a la ciutadania. I és que l'entrada en funcionament de l'administració electrònica representa que tots els documents que s'hi registrin a partir d'ara ho hauran de fer necessàriament per mitjans telemàtics, degudament validats per un certificat electrònic que s'instal·la al mòbil. Es pot disposar igualment d'un identificador digital que s'instal·la al navegador, garanteix l'identitat de les persones a internet i permet la signatura de documents i correus electrònics. Els detalls de com funciona tot plegat els trobareu a la nostra web radiocapital.cat. Escoltem ara les declaracions que el regidor de Comunicació, Transparència i Participació, Josep Maria Castells, ha fet a Ràdio Capital.
Si bé les empreses únicament podran relacionar-se amb l'administració de manera telemàtica, les persones podran escollir entre fer-ho en format electrònic o de manera presencial, com fins ara a l'Ajuntament. En aquest darrer cas, l'única diferència serà que l'interessat no deixarà cap paper a l'administració, sinó que la documentació serà escanejada i tramitada internament directament al departament encarregat de la seva tramitació. M'agradaria demanar comprensió a les persones que s'adrecin a l'Ajuntament de manera presencial per registrar documentació. El temps d'espera serà més elevat que el que fins ara hi havia, però és inevitable, ja que s'ha d'escanejar una a una la documentació tramesa. Demanem paciència, comprensió, i estigueu convençuts que això a la llarga serà percebut com una gran millora per tots els ciutadans.
Es posa a la vent abans de la ferida del regidor Castells? La resposta, a partir de les 9 del matí, a les dependències de l'Ajuntament de la Bisbal.
Doncs veurem si aquesta vena es posa abans de la ferida. I els joves de Palamós decideixen com equipar el nou espai jove de la ciutat. Ho van debatre el dilluns passat en una reunió participativa. La trobada es va fer a la seu del local, a les Galeries Carme, que serà un espai polivalent. Helena Santín.
Van assistir-hi una vintena de joves palamosins d'entre 14 i 27 anys. Es van dividir per grups i van pensar idees per equipar el nou espai. Després les van posar totes en comú i en van fer una tria. Un dels participants, en Sergi Martí, ha explicat a Ràdio Capital les propostes més destacades.
Un equip de música, és, vull dir, sense música un jove no pot viure. Llavors,
una zona més de relax, jove, per als nanos volen anar i relaxar-se, no?, i oblidar-se de tot una mica. També algun projector per veure vídeos, pel·lis, el que sigui. També vam destacar un microones o una nevera. També es va dir també alguna màquina de joc, alguna PlayStation, algun ordinador per jugar a algun videojoc, no?, algo per passar l'estona. També hi ha la idea també de posar una bola de discoteca, una zona, no?, per ballar, per jugar al Just Dance.
Ara els tècnics municipals demanaran un pressupost de tot aquest material. El projecte final es presentarà en una segona reunió el dilluns 5 de novembre a l'espai Entitats de la Gorga. Aquest procés participatiu juvenil s'anomena Els espais joves seran sempre vostres. L'organitza el Punt Jove de Palamós, que diu que els joves estan entusiasmats amb el nou espai.
Passen 9 minuts de 8:45 del matí. La càmera del passeig de Llafranc deixa el període de proves i començarà a denunciar els vehicles que accedeixin al carrer sense cap autorització.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Això passarà a partir d'avui. Aquesta càmera està situada a l'alçada de l'hotel Terramar.
Exacte. La càmera que controla les matrícules es va incorporar durant la reforma del passeig amb l'objectiu de controlar l'accés i l'estacionament dels vehicles. En concret, vigila la vorera remuntable del costat edificat del costat del mar. En 3 mesos, des de l'1 de juliol al 5 d'octubre, la càmera ha estat operativa en mode de proves i ha detectat 2.345 vehicles que han accedit al carrer sense autorització. Des de l'Ajuntament, doncs, han destacat que l'autorització per poder circular pel carrer fins a la plaça de Promontori s'haurà de sol·licitar a través de la seva pàgina web. En principi, però, només hi accediran veïns i veïnes i propietaris i propietàries dels establiments situats a la zona per garantir una descongestió del trànsit al passeig.
I la tretzena edició de les Jornades Gastronòmiques de la Poma a la Cuina es duen a terme aquest mes d'octubre a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Un dels principals pols d'atracció és l'elaboració de plats que tenen la poma com a element central. Aquests menús es fan a diversos restaurants, oi que sí, Pedro?
Els restaurants que hi participen són el Picasso de Torroella de Montgrí i Alba, Can del Foc, Club Nàutic, La Palmera Medes 2 i Nereida de l'Estartit. Els preus dels menús es mouen entre els 20 i 35 euros. Paral·lelament, ahir hi va haver un show cooking de poma amb el pastisser Josep Brugués i el xef Toni Cabrera a la plaça de l'Església de l'Estartit, amb l'objectiu de mostrar a la gent que la poma pot anar més enllà de ser unes postres. Per al proper dissabte està programat un concurs de postres de poma a la plaça de la Vila de Torroella a les 6 de la tarda.
Gràcies, Pedro. No deixem de parlar amb ell precisament. Perquè entrem al temps dels esports. Repàs a l'actualitat esportiva, repàs ràpid a l'òrbita del futbol. El Palamós es retroba amb la victòria després de 2 jornades sense fer-ho. Això sí, li va costar força i el resultat va ser molt ampli, un 3-4. Ens en fa una crònica, en Pedro ens explica com va anar aquest partit.
Els locals van voler tenir la iniciativa des del principi i al minut 9 va marcar Slava l'1-0. Els de Salamero van reaccionar força ràpid i el màxim golejador de la categoria, Pepo Soler, va restablir l'empat a l'electrònic des del punt de penal. El Can Viladet va aprofitar la seva segona ocasió i també el va convertir en gol al minut 21 per mitjà de Raúl Capitán. A la segona meitat, els palamosins van mostrar més ambició i es van situar clarament com a dominadors del partit. Al 60, Genís Balaguer marcava el segon pels basempordanesos. La capgirada del ritme del partit era definitiva quan el Palamós es posava per davant amb una xilena d'Àlex Fajardo al minut 69. 13 minuts havia durat aquesta eufòria a la banqueta del Degà, perquè anotava el 3-3 Raúl Capitán. Però la solvència en atac del Palamós els va fer tornar-se a posar per davant amb un gol de Pepo Soler al 84, que era el 3-4 definitiu. Amb aquesta victòria, el Palamós puja fins a la 7a posició amb 11 punts. El proper diumenge a les 5 de la tarda rebran la visita de la Jonquera, que és 14a amb 7 punts.
Gràcies, Pedro Ruiz. I el tancament pel repàs a l'actualitat passa també per fer un cop d'ull al que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món. El conseller d'Interior, Miquel Buch, demana màxima precaució a la ciutadania davant d'aquest episodi de pluja intensa, vent i un atge que encara no ha acabat. Protecció Civil fa una crida a la prudència i alerta els ciutadans que no vagin a fer fotografies als espigons. Alba Lejide, perdó.
I per tant, doncs, el que demanem és molta precaució
molta precaució a tots els catalans i catalanes, que el Servei de Protecció Civil d'aquest país està fent mesures, està avisant les mesures que s'han de prendre, i per tant que no donguem per finalitzat l'episodi un cop hagi acabat la pluja intensa, que es preveu que serà forta al llarg d'aquesta nit i matinada, tarda, nit i matinada, i que preveguin que demà, es prevegui que demà, doncs hi haurà doncs afectacions, evidentment, per culpa del vent i de l'onatge.
El conseller ha demanat no donar per acabat l'episodi amb la fi de la pluja intensa, sinó també tenir en compte les afectacions que es podran produir al llarg d'aquest dilluns per culpa del vent i de l'onatge. En una mateixa línia s'ha pronunciat la directora general de Protecció Civil, que ha reclamat prudència a la ciutadania i, sobretot, evitar desplaçar-se als espigons per fer-se fotografies. Ferrer ha demanat seguir les recomanacions de Protecció Civil.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, diu que Espanya s'atreveix de nou a tenir presos i exiliats per donar preu veu al poble, com els executats del 1939. El president constata que cal treure el reducte del franquisme de les estructures d'estat.
Quisme, perquè avui, un any després del 1er d'octubre i amb tot el que ha passat en aquest país, amb presos polítics i exiliats, veiem com de nou, exacte, ho dèieu molt bé, president, com de nou aquesta democràcia, entre cometes, espanyola, s'atreveix a tenir a la presó presos polítics i enviar a l'exili polítics i companys i amics, ciutadans, honorables, demòcrates, que senzillament van donar la veu al poble. Com senzillament el 39 es va estar al costat de la gent, alcaldes republicans afusellats senzillament perquè havien estat votats per la ciutadania, perquè representaven aquella ciutadania.
D'altra banda, el president de la Generalitat ha asseverat que cal fer net per tal que Catalunya i Espanya es mirin al mirall per apel·lar als conceptes de la justícia i la veritat. Finalment, Torra ha assegurat que farà tot el possible perquè la memòria, la justícia i la veritat siguin l'autèntic triangle perquè el poble tiri endavant.
I... perdó, eh? I Pablo Casado compara Catalunya amb un narcoestat pels privilegis dels independentistes empresonats a Lledoners. El líder del PP assegura que el 12 d'octubre celebra la fita més important de la humanitat, només comparable a l'Imperi Romà.
¿Cómo es posible que en España una comunidad autónoma tenga un régimen carcelario distinto al resto de autonomías? ¿Cómo es posible que en una cárcel como la de Lledoners haya un régimen de visitas y un régimen de patios y un régimen de telefónico distinto a cualquier preso preventivo, solo porque son los que mandan en el gobierno que gestiona esa cárcel? Eso solo pasa en los narcoestados, donde hay presos que tienen más privilegios, o en las dictaduras, donde hay opositores que tienen menos privilegios que el resto de presos. Eso está pasando ahora en Cataluña, y por eso nosotros decimos que cuando gobernemos, las instituciones penitenciarias serán gestionadas como la educación, como la sanidad, como la policía, con competencia de titularidad estatal.
En un acte del PP a Andalusia, ha demanat una nova aplicació de l'article 155 amb l'extensió que faci falta, ha dit, i que afecti l'educació, els Mossos d'Esquadra, els mitjans públics i les institucions penitenciàries.
Ai, Déu-n'hi-do, ens estalviarem cap comentari, va. Són 8:45 del matí. Bé, passa un minut, de fet, de 8:45 del matí. Volem fer un repàs, un últim repàs a les notícies més destacades que us hem explicat al llarg i ample d'aquest programa i que han tingut lloc a casa nostra. Ho fem amb la de Judit Saez.
La Fiscalia preveu demanar la pena mínima per a Dolors Bassa i la resta d'imputats per rebel·lió. En els pròxims dies es presentarà l'escrit de qualificació provisional pel judici per l'1 d'octubre. A més, segons s'ha informat, la Fiscalia demanarà la pena mínima pels imputats. Entre ells, la torrelluenca Dolors Bassa. Per aquí, precisament dissabte, es van reunir 1.500 persones al castell de Montgrí en motiu de demanar la seva llibertat. L'acte estava dins del marc de la iniciativa Cims per la Llibertat i l'esdeveniment va aconseguir portar 16.000 persones a coronar diferents cims de Catalunya. Aquests triats per cada un dels presos polítics per demanar la seva llibertat. Doncs a Torroella, l'alcalde Josep Maria Rufí anuncia que no es tornarà a presentar a les eleccions municipals. Ho va fer dijous a la secció local. Després de 5 anys presidint l'Ajuntament de la Vila, ha deixat clar que deixarà de presentar-se a les llistes i deixarà també la política municipal. Per altra banda, la cap de llista d'Esquerra, Sant Feliu, Sílvia Romero, afirma que el seu millor camí és el Partit Republicà. Justament renunciat al seu càrrec de regidora i després del ple extraordinari de dijous 11 d'octubre, l'alcaldable va destacar que aquest nou projecte serà continuista i que el partit està molt convençut de la feina que han fet fins ara a l'equip de govern. A Calonge i Sant Antoni es constitueix la CUP del municipi. La secció local es va presentar dissabte al migdia. L'acte va comptar amb la presència de Joan Boigas, regidor de la CUP a Palamós, i Lluc Salelles, membre del secretariat nacional. A Palamós, una vintena de joves es van reunir dilluns passat per decidir com equiparar el nou espai jove. Ara els tècnics municipals demanaran un estudi dels costos del material que han proposat els joves, entre ells equipament audiovisual i multimèdia, mobiliari i jocs de taula. El projecte final es presentarà en una segona reunió el dilluns 5 de novembre a l'espai Entitats de la Gorga. I a partir d'avui, tots aquells vehicles que accedeixin al passeig de Llafranc seran denunciats, i és que la càmera que es va situar al carrer tot just a l'alçada de l'hotel Terramar deixarà enrere el període de prova. Només hi podran circular els vehicles autoritzats. La setmana passada es van anunciar les propostes pel nou nom de la Biblioteca Municipal de la Bisbal. El procés participatiu impulsat pel consistori, que va començar a finals d'agost, donarà pas a la darrera fase, que s'iniciarà el 22 d'octubre i acabarà el 4 de novembre. A l'Ajuntament de la Bisbal també li correspon introduir l'administració electrònica. La majoria de consistoris ja ho han fet, de manera que tots els documents que a partir d'ara hi tenen entrada han de tenir el format digital. I ahir es va celebrar un show cooking a Torroella de Montgrí i l'Estartit amb la participació del pastisser Josep Brugués i el xef Toni Cabrera. Es va fer amb motiu de la 13a edició de les jornades gastronòmiques de la Poma a la Cuina i duraran tot aquest mes. Hi participaran 7 restaurants que elaboraran menús que tenen la poma com a ingredient principal dels plats. Els preus oscil·len entre els 20 i els 35 euros. I per últim, els esports. El Palamós torna a retrobar-se amb la victòria després de ser derrotats dues jornades, i ho fa per 3-4, amb dos gols de Pepo Soler i un de Genís Balaguer i una espectacular xilena d'Àlex Fajardo. Així han aconseguit classificar-se setens.
Gràcies, Judit Sáez. I avui és dilluns, i el dilluns, com sempre, fem un repàs a les darreres novetats de la fórmula de Ràdio Capital amb la més recent, i és que ahir diumenge mateix els Xarango van compartir Tanca els ulls, la seva darrera cançó en molt de temps.
La banda va tancar la gira del Cor de la Terra el dissabte i ha anunciat que no pujaran als escenaris en més d'un any i mig. Per tancar aquesta etapa, van compartir un vídeo que recull alguns dels moments viscuts en aquesta darrera gira i on hi sona aquesta peça inèdita.
Et torni a casa, que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te, que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç, que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis, que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú.
Molt bé, i que t'ho passis molt bé, Alguer, Miquel, en aquest any i mig que fareu una mica de desconnexió de Xarango, que dèiem, presenten nova cançó i que ja sonarà també a Ràdio Capital a partir d'avui mateix. I és que avui és dilluns i en aquest moment ens dediquem també a desgranar algunes de les novetats que sonaran al llarg d'aquests propers dies a la nostra emissora. I ara, per exemple, Little Mix, que són una de les bandes femenines que més venen al Regne Unit i ara s'ajunten amb Nicki Minaj, ho han fet a una cançó que es diu Woman Like Me.
La cançó té tot el que ha de tenir per arribar al número 1 al seu país, i és que, a més, en els crèdits figuren Ed Sheeran i Jess Lynn, coautors de la cançó i dos dels artistes preferits dels britànics.
Kiss in my mouth, ay. You got them blue jeans with a rib up in my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah with a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song.
I made a few mistakes, I'm regretting nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, do you
a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me.
I de les Little Mix, els Take That, una de les boy bands més exitoses dels 90, que ha anunciat un disc de grans èxits amb algunes cançons inèdites, com aquesta que escoltareu i que es diu Out of Our Heads.
El grup que va veure néixer Robbie Williams encara l'any amb força i anuncia un doble disc amb noves versions dels seus clàssics i també amb tres peces inèdites, entre elles dues cançons on hi col·laboren Darris i B-Boys to Men. Es publicarà el 23 de novembre i el grup té previst sortir de gira per commemorar els 30 anys sobre els escenaris.
Unidor, ritme d'electro swing, els Take That, qui els havia de dir? I Camila Cabello, que segueix explotant el seu disc de debut i estrena una nova versió, en aquesta ocasió amb l'orquestra de Consequences. Awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it, love.
La cantant ha tingut un any d'allò més bo gràcies a Havana o a Never Be The Same i sembla que encara vol continuar sent una de les artistes més top. Per això ha compartit aquesta nova versió que no està inclòs al disc original. El videoclip ja es pot veure a YouTube.
Nova cançó de la Camila Cabello, també, que sona en aquesta mateixa emissora a partir d'avui mateix. I acabem amb l'homenatge que Shawn Mendes ha fet a Freddie Mercury versionant el tema que cantava amb David Bowie, Under Pressure. Pushing down on me,
pressing down on you, no matter what. Queden poques setmanes per l'estrena de la pel·lícula biogràfica del cantant, que portarà per nom Bohemian Rhapsody. Molts artistes han començat a retre homenatge al cantant dels Queen. Un d'ells, Shawn Mendes, que ha fet aquesta versió acústica al costat de Terry Geiser.
Moltes, moltíssimes ganes tenim de veure aquesta estrena d'aquest Bohemian Rhapsody, aquest biopic que es farà sobre Freddie Mercury. De moment ens quedem amb la seva banda sonora, que en la seva més recent producció ens arriba de la mà de Shawn Mendes, amb aquest Under Pressure. Res, 3 minuts i les 9. I per acabar, repàs algunes de les activitats culturals que podeu fer a casa nostra. El Cinema Montgrí, això ho fem amb la Watefa Mitah, per cert. El Cinema Montgrí, dèiem, ens segueix proposant pel·lícules del moment i aquesta vegada li toca a una nova cinta que es diu Todos lo saben a Watef.
La Laura torna al seu poble natal, Espanya, des de Buenos Aires per celebrar les núpcies de la seva germana. Durant la celebració es trobarà amb la seva exparella i la seva nova parella. Llavors, en un moment determinat, hi haurà un esdeveniment que canviarà dràsticament la vida de tots els implicats. Un thriller psicològic dirigit pel prestigiós director iranià Asghar Farhadi amb tres excel·lents protagonistes, Penélope Cruz, Javier Bardem i Ricardo Darín, en una pel·lícula elegant, transparent i pertorbadora. Recordeu, avui a les 10 del vespre, al Cinema Montgrí.
I un dia com avui de fa 78 anys es va perdre l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. Es va perdre, el van afusellar.
Un dia trist, i per recordar-ho, avui a les 8 del vespre es celebrarà la 78a commemoració de l'afusellament del president Companys a la plaça Lluís Companys a Castell d'Aro, on hi haurà un parlament, salves d'honor, ofrena floral, poesies i un refrigeri on es podran compartir inquietuds. Intervindran Montse Rovira, regidora d'ERC a l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró, i Marc Sangles, diputat al Parlament.
Doncs dia trist, sí senyor. Dia trist també marcat una mica per aquest cel ennuvolat. I per cert, que de seguida sabrem què farà aquest cel ennuvolat amb l'Albert Aparicio, però abans volem recordar-vos algunes de les notícies que us hem explicat al llarg i ample d'aquest informatiu, d'aquest supermatí que avui s'acaba. Per exemple, us hem explicat que la Fiscalia preveu demanar la pena mínima per Dolors Bassa i la resta d'imputats per rebel·lió. Us hem explicat també que precisament per demanar la llibertat de Dolors Bassa unes 1.500 persones es van aplegar al castell del Montgrí en el marc de l'acció anomenada Cims per la Llibertat. També que l'alcalde Josep Maria Rufil de Torroella anuncia que no es presentarà a les eleccions. I qui sí es presentarà és la Sílvia Romero, que és la cap de llista d'Esquerra a Sant Feliu, amb la que hem tingut el plaer de parlar al llarg d'una estona. També s'ha constituït la CUP de Calonge i Sant Antoni, una secció local que es va presentar el passat dissabte. I durant aquest mes a Torroella hi celebren la 13a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Poma i més notícies que podeu trobar al nostre web. I abans d'acabar, temps pel temps, Albert.
Durant les primeres hores d'aquest matí encara ens poden afectar precipitacions intenses, acompanyades amb fortes ratxes de vent i mala mar, amb onades superiors als 4 metres. La tendència és que el temps millori i les precipitacions s'aniran afeblint al llarg d'aquest matí. Fins i tot es poden obrir clarianes a partir del migdia o cap a la tarda. Demà el cel no acaba de fer net del tot i tindrem alguns intervals de núvols, que a estones poden ser més compactes. Les temperatures seran semblants a les d'avui, entre els 14 i els 22 graus.
Tornem demà amb menys espessos. Bon dilluns.